Exacte.
De fet, és normal, que et tracta d'igual a igual del gos de la família, ah, perquè realment ho he estat mirant i la Llei de Protecció Drets i Benestar dels Animals té com a objectiu erradicar el maltracte i abandonament de les mascotes. Sí. De fet, especifica que els animals han de ser tractats com un membre més de la família.
Molt bé.
Com hem vist en aquest cas.
El Rafa no està a favor.
No, jo a favor. No puc estar...
Home, jo, a mi em sembla una mica exagerar lo d'un membre més de la
exacte.
Família.
Exacte. Aquest és... Tu, és que tu has dit molt bé, Judit. Has dit, bueno... com a mascotes fins a cert punt.
Exacte.
Tenen el seu espai. No, sí. no els humanitzem, perquè jo penso que no arriben. Però... És la meva opinió, eh? És la meva opinió. I podeu atacar-me.
Hi ha molta gent que no té fills i que per ells els animals són molt importants, són un més de la família.
Jo ho entenc.
Jo si, si no tens animals, no saps el que se sent, Rafa.
Bueno, i sí. Vale, sí.
No, no pots opinar.
Escolteu,
no
he tès respecte a les mascotes i a les persones.
Sí, exacte. Que cadascú faci el que vulgui a casa seva.
I en aquest sentit, molt a favor de que aquesta mascota d'aquesta família de Pontevedra estigui ben cuidada i, per tant, endavant amb tot.
Totalment.
I ja està. Tenen el seu espai a la família, si em permeteu. Vinga, va. O voleu afegir alguna cosa? Voleu atacar-me
no, no,
més?
No, no, no. Ja està.
Anem a la notícia musical, sí. Judit.
Avui sona així la notícia musical. Es tracta de la nova col·laboració del moment entre Julieta i Belén Aguilera, una cançó que, sota el meu parer, ha sigut totalment inesperada.
Ah, no s'esperava, eh?
No, que a mi sorpresa. Aquesta col·laboració m'ha sorprès moltíssim, la veritat. Però ha revolucionat les xarxes.
La Julieta no se la veia venir, eh? No. Agafat, descol·locada.
Tot i que les xarxes ho demanaven molt, que hi hagués aquesta col·laboració.
Ah, sí? Estava,
sí,
és veritat. Ho demanaven.
Sí. Vale. La cançó es titula Thelma i Lluís, amb una clara intenció d'homenatjar la pel·lícula dels anys 90.
Sí, sí.
És per això que Belén Aguilera i Julieta s'han convertit en la Susan Sarandon i la Gina Davis per recrear la pel·lícula de Ridley Scott.
Ah, s'han vestit d'elles i tot?
O... Sí, sí, sí. Ah. El videoclip recreen la trama de la pel·lícula, on una cambrera i una mestressa de casa decideixen fer un viatge juntes per allunyar-se de la rutina. Llavors surten elles en un cotxe, hi ha aquests sorolls d'empoderament de la pistola... Bueno, està molt bé el videoclip, us recomano que us el mireu.
Referències a la pel·lícula, eh?
Exacte. Sí, sí. Llavors, la lletra és bastant clara. L'objectiu, rebentar el concepte de l'amor romàntic i obrir un espai de sororitat. Moltíssimes artistes ja han fet el ball viral de TikTok.
Sí.
No sé si ho heu vist. La Dena i la Ruslana d'Operación Triunfo.
Sí.
La Maria Hein. Sí.
Doncs com vulgueu, tenim un TikTok aquí a Ràdio Estel.
Tenim, podries ballar tu, també.
Podeu, jo també, jo també. Vale. Jo m'apunto a tot. Ja veus, estic presentant el programa avui, m'apunto a tot.
Molt bé.
No hi ha problema.
Exacte. Doncs jo crec que avui podem acabar la cara bé amb aquesta cançó, que és una crida a la sororitat i a l'empoderament.
Doncs així ho farem. Gràcies, Judit.
Yeah. La caravana, amb Rafa Sanahuja.
Sí, minuts que passen de les 9 del matí. Ara mateix connectem amb la Judit Caselles, la nostra cap de política de la casa que està al Parlament, perquè ara a les 9 començava el debat a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. A veure què es copsa l'ambient i què ens explica. Bon dia, Judit.
Hola, bon dia, Rafa.
Ja sabeu que perquè el govern superi la primera votació d'avui necessita com a mínim el suport de dos grups parlamentaris. Ja fa dies que va tancar un acord amb el Partit Socialista de Catalunya i ara estem a l'espera de saber si finalment també tanca un acord amb els comuns. Ja sabeu també que les negociacions estan engallades amb el Hard Rock. I atenció, perquè en les últimes hores el govern hauria fet una última proposta als de Jessica Albiach per mirar de convencer-los. És així, eh, Judit?
Sí, exacte. El govern s'obriria a estudiar una moratòria dels macroprojectes que consumeixen més de 100 litres per persona mentre hi hagi sequera. És el que deia precisament la proposta de resolució als comuns aprovada al Parlament. Què passa, però, que això no afectaria per ara el Hard Rock perquè el Camp de Tarragona no està en emergència i encara falta molt de temps també perquè es posi en marxa aquest potencial projecte.
Veurem, doncs, si això convenç als comuns. Perquè, Judit, com es preveu que sigui la sessió d'avui? Fes-nos una mica d'avançament, sisplau.
Doncs sí, mira, ara és el torn de la consellera d'Economia, Natàlia Mas, que té una hora per presentar de nou el projecte de pressupostos al Parlament. Això ho farà de 9 a 10 del matí i després l'ordre d'intervenció és el partit de més representació a menys d'aquells que han presentat una esmena a la totalitat. És a dir, el primer partit a intervenir serà Junts, que finalment ha optat per no retirar aquesta esmena a la totalitat, i els comuns a hores d'ara es preveuen quarts. Cada partit tindrà mitja hora per intervenir i, per tant, es calcula aproximadament que abans de dinar tots els partits, menys el PSC, que és l'únic que no ha presentat aquesta esmena a la totalitat, hauran tingut temps d'exposar les seves idees.
Per tant, entenc que a la tarda serà el torn del Partit Socialista de Catalunya. Arribarà a la tarda.
Sí, a la tarda. A la tarda. El PSC serà a la tarda l'únic partit que, com deien, no ha presentat aquesta esmena a la totalitat i la votació es preveu entre el migdia i primera hora de la tarda, depèn de com acabin anant aquests tempos finalment.
Doncs estarem molt pendents de tot el que passi, també d'aquesta votació i de què fan finalment els comuns, que al final sembla ser que són la clau de tot plegat. Qualsevol novetat, micros oberts, Judit Caselles, molts ànims i estem pendents i connectats amb tu. Moltes gràcies.
Perfecte, molt bé, gràcies, Rafa.
No sortim de la plana dels pressupostos, parlarem del Hard Rock, anem cap a l'entrevista. No 8 minuts, el macrocasino projectat a Tarragona és el principal punt conflictiu, ja ho sabeu, de les negociacions dels pressupostos catalans pel 2024 entre els comuns i el govern. Ara ho parlàvem també amb la Judit Caselles. Els de Jessica Albiach demanen un compromís del govern a aturar aquest Hard Rock, però l'executiu de Pere Aragonès assegura que no pot aturar un projecte que ja està en tramitació. Per tant, avui els liles contemplen tots els escenaris ara que tot just ha començat el ple. Les dues parts han reconegut a les últimes declaracions públiques que ara per ara les posicions estan molt allunyades amb el Hard Rock enrocat. En cas que no hi hagi un acord, els comptes trontollen i tot fa pensar que tornaran a Palau. Per valorar aquesta última hora i els possibles escenaris que ens surtin d'aquest ple, parlem aquesta hora amb el portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redon. Eloi, molt bon dia i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos.
Eloi, com valores que el Hard Rock sigui aquest punt conflictiu que enroca els pressupostos catalans? Que sigui aquesta, sembla ser la clau de que es puguin portar endavant o no. Com ho valores, aquest punt?
Home, per nosaltres, des de la plataforma i des dels moviments organitzats del Camp de Tarragona, és un èxit el fet de que se'n parli tant sobre el projecte. Ha estat un projecte que molts anys ha passat una miqueta d'amagat i sense que ningú hi posés gaire l'atenció, sent un projecte d'aquesta envergadura, no? Uh-huh. per nosaltres ja és bo que es parli. Però més enllà de que es parli exactament del Hard Rock, per nosaltres l'èxit absolut o on estem més contents de la feina que s'ha fet des de tots els moviments organitzats és que a la majoria de llocs ja no estem només parlant sobre el Hard Rock, sinó que és un projecte, sinó que estem parlant sobre quin és el model econòmic que volem pel Camp de Tarragona. I aquí és on nosaltres volem posar l'èmfasi. Més enllà del Hard Rock, el Hard Rock és simplement la mostra d'un tipus de model que és el que nosaltres no apostem. Per tant, celebrem que puguem parlar obertament i debatre obertament sobre quin és el model que volem per la nostra terra.
Eloi, i quin és aquest model? O sigui, vosaltres esteu... El nom de la plataforma és Aturem Hard Rock. Tu parles d'un altre model per aquest Camp de Tarragona. Quin seria el vostre model?
Per nosaltres hi ha un problema estructural en el sentit de que mentre que l'economia pugui funcionar de manera gairebé descontrolada, en el que l'administració és simplement una gestora de totes aquestes inversions estrangeres i del gran capital i que li faciliten tot a totes aquestes grans empreses, mentre tinguem aquest problema estructural, sempre estarem en un model que no és el nostre. Nosaltres apostem per que l'administració pugui planificar l'economia, puguem planificar quin és el model de desenvolupament que volem, on volem les inversions, que sigui una planificació real de tots els sectors econòmics i no només d'algunes petites inversions. Nosaltres, en concret, sobre la Costa Daurada, parlem sobre una necessitat urgent de creixement turístic. És a dir, l'administració ha de començar a plantar-se i dir aquest model realment ens està portant cap a una paret en la que veiem la crisi econòmica, social i sobretot la crisi mediambiental. Si seguim per aquest mateix model, ens fotrem contra aquesta paret a 100 km hora, diguem-ne, i tenim l'oportunitat d'arribar amb aquesta paret a través d'una planificació econòmica que vagi encarada cap a un decreixement turístic, aportar per altres sectors molt més arrelats, com poden ser el sector primari, apostar per la sobirania alimentària, apostar per la sobirania energètica. Per nosaltres és aquest el model.
És cert que el govern no té eines per aturar el projecte, com va defensar ahir la seva portaveu, Patrícia Platja?
És totalment fals. Des de govern han sortit defensant cada dia una cosa diferent. Per un dia sortien dient que era una qüestió de prevaricació i que si havien d'aturar el Hard Rock havien de prevaricar. Un altre dia han sortit defensant que era una qüestió de compensacions que haurien de pagar. Un altre dia era una qüestió de responsabilitat patrimonial. Un altre dia indemnitzacions. O sigui, realment aquí el govern el que està fent és llançar molts missatges durant aquests últims dies que són molt difícils d'entendre o molt confusos, no?, per tal de desviar el centre d'atenció, que és una voluntat política d'aturar el projecte o no. La Generalitat té a les seves mans diversos tràmits administratius que poden utilitzar per tal d'aturar el Hard Rock. Tenen la possibilitat de revocar la llicència de casino perquè l'empresa no compleix les condicions, i això és una cosa que és molt fàcil de demostrar i és una cosa que pot fer l'administració amb una revisió d'ofici i és un dels actes que fan usualment les administracions públiques. I per altra banda, no tenen cap obligació d'aprovar aquest pla director urbanístic. És l'administració actual, en la Generalitat. Són ells qui tenen la iniciativa i el lideratge per poder aprovar o no un pla urbanístic. Per tant, ells el que poden fer és dir, mira, senyors de l'empresa, veient tots els condicionants mediambientals que han de tenir en compte, veient tota la problemàtica sobre risc químic i veient el que vostès demanen sobre metres edificables, altures, etc., aquest projecte que vosaltres tenen previst no es pot fer. I, per tant, això ho pot fer en qualsevol moment que vulgui la Generalitat i no hauria d'afrontar cap mena d'indemnització, compensació ni pagaments milionaris.
Clar, jo, Eloi, et dic una mica el que ha dit l'executiu, perquè Pere Aragonès, per exemple, sempre ha defensat que és un projecte entre privats i que no hi ha, en aquest cas, ni un euro públic. De fet, a l'acord entre Partit Socialista de Catalunya i Esquerra no hi apareix, però sí que van arribar a l'entesa de complir amb els acords de l'any passat, i allà sí que apareix. Clar, són molts missatges, ho veig una mica tot enrevessant. No sé com valores tu aquest discurs, en aquest cas, de l'executiu de Pere Aragonès.
Sí, és una miqueta el que deia. Al final, la classe política ara mateix, ja sigui govern, ja sigui PSC, els interessa moltíssim enrevesar la qüestió i plantejar-ho com una cosa molt complexa, que té moltes derivades, que té molts problemes que es generen d'aquest projecte, però és una voluntat absoluta i aquí cada dia el fet d'anar llançant missatges diferents i molt tècnics jurídicament, és una voluntat absoluta per tal d'amagar que és una qüestió molt simple. Si realment el govern confia que aquest no és el seu projecte i realment aposten per un model econòmic diferent, aleshores és tan fàcil com utilitzar les eines que tenen al seu abast per aturar el Hard Rock. És molt fàcil, és una qüestió de voluntat política. Per tant, amb tots aquests missatges que llencen, l'únic que estan fent és enrevessar-ho tot perquè es faci molt pesat del costat, d'escoltar, perquè la ciutadania cada vegada hi tingui menys interès perquè es perd en tantes paraules i en tants tecnicismes. Al final, és una voluntat absoluta d'enrevessar-ho tot per tal de no posar el focus on realment importa. Si aquest és el model econòmic que volem pel Camp de Tarragona, o no ho és. I al final el PSC també entenem que estigui amb aquesta pressió absoluta i que estigui posant tota la carn a la graella. Veiem que dels pressupostos de l'any passat, en què apostaven per tres grans macroprojectes, la B40, el conveni entre Estat i Generalitat, està a punt d'assignar-se i han començat a obrir alguns trams. El tema de l'aeroport, han aconseguit tirar endavant una comissió de modernització, que al final és una miqueta amagar-ho, una ampliació, i després el Hard Rock, que és l'únic projecte que se'ls ha quedat encallat. Per tant, veiem també que al PSC ara mateix també li interessa enrevessar-ho tot, interessa posar totes les traves que siguin possibles per tal de frenar aquesta oposició al projecte, perquè és l'únic que no han pogut tirar endavant des dels passats pressupostos.
Clar, i un altre tema és si finalment rep aquest projecte, el macroprojecte, el vistiplau medioambiental del Departament d'Acció Climàtica, que això està pendent. Si rep finalment aquest vistiplau, quin escenari es plantejaria?
Finalment, és l'únic informe que queda, el d'Acció Climàtica, en el que, com a mínim, nosaltres, l'última vegada que ens vam reunir amb el departament, ens informaven que no s'havien fet els canvis pertinents per tal de fer un informe favorable. Però, segons també ens han arribat veus, hi ha moltes pressions polítiques damunt del departament per tal de que surti un informe favorable. Aleshores, el que se'ns planteja és que en cas de que surti un informe favorable, l'haurem d'estudiar també, perquè segur que també hi posen molts condicionants a l'aprovació del PDU, i aleshores ens plantejaríem que hi hauria una aprovació definitiva aquest pla urbanístic, i amb aquesta aprovació definitiva, l'únic recurs que ens queda i que nosaltres ja hem anunciat moltes vegades i hem reiterat moltes vegades que anirem és el contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia. Vam guanyar el 2020 amb el primer recurs que vam presentar contra el primer pla director urbanístic sobre el Hard Rock, i ho tornarem a fer. Al final, és un projecte que mediambientalment no s'aguanta per enlloc, que té molts problemes derivats també de perill de risc químic. O sigui, tècnicament és un projecte que no s'aguanta i estan intentant encabir un projecte que en el lloc on està pensat no hi cap de cap manera, ni en el lloc on està pensat ni en cap altre, perquè és absolutament disbarat plantejar un macrocasino a la situació en la que estem ara. Per tant, aniríem a tribunals i nosaltres creiem que tenim totes les de guanyar.
Doncs ja tenim en marxa aquest debat a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat, en què aquest tema, el tema del Hard Rock de Tarragona, és clau, i avui hem tingut la presència per valorar tot plegat el portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, l'Eloi Redon. Eloi, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
És que ara t'he imaginat per la croqueta.
I fugint d'un espolar.
Si et trobessis un espolar, què faries?
Corre. No m'amago, corre. Encara que corri més que allà, ho intentaria, corre. L'altra cosa és fer la croqueta per terra, però seré més ridícul i, per tant, corre directament.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vint minuts que passen de les 9 del matí en un dia com avui, molt amb la mirada posada en el focus aquest debat a l'esmena dels pressupostos. Nosaltres volíem també fer-nos ressò d'un tema que jo crec que interessa a moltes famílies perquè té a veure amb l'educació. I és que la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya denuncien que la reserva de places per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu expulsa famílies de les escoles concertades. En un comunicat asseguren que aquest curs 540 famílies s'han quedat sense plaça per les reserves i que, a l'hora de la veritat, molts d'aquells llocs van quedar buits. Per això demanen al Departament d'Educació que sigui més curós a l'hora de marcar aquesta reserva de places. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya la Mar Pla. Ella és presidenta de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya. Mar Pla, bon dia i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres als micròfons de la caravana.
Hola, bon dia.
Mar, aquest curs augmenta de 2 a 3 places perquè s'ha de reservar a cada grup. A veure, reformularé la pregunta perquè m'estic fent jo mateix un embolic. Aquest curs augmenta de 2 a 3 places les places que s'han de reservar a cada grup per atendre els alumnes de necessitats educatives especials. Això a quantes places de l'escola concertada equival?
Ara exacte el número no et podria dir, però no és tan sols aquest increment que dius d'un mes, diríem, del que passem, o altre és que també a vegades hi ha més places reservades simplement per la previsió que hi ha d'escolarització d'aquests alumnes que anem néixer, no? O sigui, ens podem trobar que en algun lloc no siguin només aquests 3, sinó més, 5 o 6 per aula,
diríem. Val. Vosaltres denuncieu que el curs passat 540 famílies es van quedar sense plaça a l'escola concertada. Això a quants estudiants equival, més o menys, ho saps?
Bueno, al final hem de comptar que en aquest moment d'escolarització cada família normalment escolaritza un o com a molt dos fills, no? En aquell punt serien més o menys. Però també el que destaquem és que van quedar buides aquestes places. O sigui, no tan sols que les famílies no poguessin exercir aquest dret que tenim d'escollir escola, sinó que aquestes places van quedar buides. I això acaba afectant a les nostres escoles.
Clar.
A les escoles d'iniciativa social, clar, pensem que cada plaça que no es cobreix, al final són menys recursos, perquè bueno, necessitem aquests recursos també per la diferència del que ens està portant l'administració, no? Llavors, és important que no quedin aquestes places lliures per diversos aspectes, no? I sempre tenim clar, i sempre posant a davant, que tinguin aquest dret, sobretot, les famílies més vulnerables. Llavors, bueno, important que no quedin buides, que les famílies puguin escollir i que no reservi més del que es necessita.
Són tot d'infants d'infantil 3 o hi ha altres cursos?
No, pot ser per altres cursos, Normalment els llocs on més hi ha és infantil 3, perquè és quan comences, no?, dins una escola, però després també a l'ESO també ja ens trobem en situació semblant a primera ESO.
Clar, ens trobem amb aquests centres, escoles concertades, on aquestes places per a alumnes amb necessitats educatives especials es queden sense cobrir, això com repercuta a l'escola? O sigui, quin impacte té a les escoles?
clar, a les escoles, és el que comento, al final són unes aportacions que té de menys perquè, clar, té menys alumnes, no? I al final una escola d'iniciativa social té els recursos segons els alumnes que té. Inclús en alguna aula es podria arribar a donar la situació de que, bueno, no, per exemple, hem baixat la ràtio 20. Se li han reservat, posem, un supòsit, 5 places per a aquests nens més. Llavors, clar, això representa que tu aportes una oferta més reduïda. Val? Sí. Llavors, les famílies tenen por, a vegades, saps? Uh-huh. En aquest moment en què vas a escollir escola, les famílies tenen una pressió molt alta i tenim aquesta sensació com de tenir por, perquè, clar, si no entro allà perquè hi ha poques places, doncs, bueno, ja vaig a una altra escola que potser n'hi ha més. Bueno, saps? Entres en aquest... Jo deia que és com un bucle
sí.
de... No, que no tens tranquil·litat a l'hora d'escollir on vols escolaritzar els nens. Uh-huh. I llavors, doncs les escoles es poden trobar de que no cobreixin aquestes 15 places, val? Posa que es queden amb 13, i que de nessis n'hi arriba un. Doncs aquella clar, aula pot ser que perdi el concert, perquè no arriba al mínim, que són 15.
Per tant, l'impacte pot ser...
En situacions molt peculiars,
sí. Sí, 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 l'impacte pot ser molt important en aquest cas, clar.
Sí, ens podem trobar amb aquest fet que puguis perdre el concert, de que tinguis menys recursos, que t'arribin menys recursos per aquella aula. Clar, tot al final és com una roda. Per tant, això que deies, vull dir, demanem que se sigui curós i que no es reservi per... no direm per reservar, no? Però vull dir que es tingui molt en compte aquests criteris i que es miri com ajustar-ho. I sobretot que no quedin places buides quan les famílies les volen ocupar.
Us donen alguna explicació? Per què creieu que es queden sense cobrir aquestes places?
Bueno, perquè quan fas previsions, a vegades és complicat. És molt complicat. Però bueno, creiem que es pot buscar algun mecanisme de que permeti anar-ho ajustant. I sempre tenim molt clar de que les escoles d'iniciativa social, evidentment, estem a favor i treballem conjuntament amb tot el sistema educatiu pues per anar disminuint el que seria la segregació. I també tenim molt clar de que quins números tenim actualment. Pues actualment tenim tants alumnes amb necessitats especials l'escola d'iniciativa social que l'escola pública. Per tant, estem allà mateix. Una altra cosa és, evidentment, que la segregació ja no només escolar, diria, la primera segregació són per barri, el que ens trobem en els nostres municipis, no? Sobretot els municipis més grans, evidentment, els llocs més... els pobles més petits, no. Però els més grans, bueno, llavors, clar, també és normal que les escoles que es troben en un barri pues, puguin tenir un percentatge més gran de nens. I una altra cosa que també hem de tindre molt present és que, bueno, les famílies aquestes amb necessitats especials també tenen dret a escollir escola. Vull dir que...
I tant.
Que a vegades els diuen, no, mira, és que toca aquella escola perquè, bueno, és la que té la plaça disponible o perquè augmenta la ràtio o vés a saber. I hi ha diferents situacions, però, bueno, t'has de canviar de barri, t'has d'anar al barri del costat, saps? Bueno... Són situacions molt complicades, és evident, però jo crec que es poden buscar mecanismes per no fer aquestes reserves a vegades que al final quedin buides i sobretot també posant el focus sobretot l'alumne i també la família.
Ja per acabar, Mar, una darrera pregunta. Clar, ara feia referència a la segregació, que justament és una de les explicacions que donen des d'Educació. Explica que aplica aquests criteris per lluitar contra la segregació i perquè l'escola sigui més inclusiva. Ho compartiu, això?
Sí, estem absolutament a favor, però sobretot també quan veus, depèn de quin cas, dius, bueno, però potser hem de pensar més en la família, no? Potser una família, poso un exemple centralista de Barcelona, no? Una família que viu al Raval o que arriba. Arriba aquí, va viure al Raval perquè és on pot arribar a tenir un sostre, i resulta que quan va escolaritzar els nens, li diuen, no, mira, perdona, has d'anar a l'Eixample Esquerra.
Clar.
Que diuen, o sigui, que està molt bé, però pensem també que bueno, que l'entorn escolar i que tu puguis tenir llibertat on escolaritzar també és important. Llavors, bueno, al final, jo crec que sobretot és important posar al centre les famílies i els alumnes.
La Mar Pla és presidenta de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya i avui ha entrat per explicar-nos aquesta reivindicació que fan de cara a educació i a les places que es necessiten de cara a les famílies. Mar, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel. Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El dissabte 16, concert de música antiga de Girona amb obres de Josep Gaz, Manuel Gòmina, Francesc Juncà i Giovanni Pergolesi. Serà el dissabte 16 de març a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Festival de Música Sacra Stabat Mater. Informació i entrades a manallesdesantdaniel.cat, al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, llibreria Empúries i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La caravana, amb Rafa Sanahuja.
3 minuts que passen de 2:15 del matí. De seguida comencem el magazín, no us impacienteu, però abans, a Ràdio Estel, us ho estem dient aquests dies, ens interessa la vostra opinió. Ja podeu participar en aquesta enquesta que fem a Ràdio Estel. La podeu trobar a la nostra pàgina web, radioestel.cat/enquesta. radioestel.cat/enquesta, facilíssim. Com fàcil també és contestar la enquesta per saber la vostra opinió. És molt fàcil, responeu a les preguntes i això té premi. A partir d'ara, si contesteu aquesta enquesta, opteu a un sorteig diari d'una entrada doble per la Sagrada Família, per entrar a visitar el Temple de Gaudí, la Basílica Expiatòria de la Sagrada Família, només accedint a radioestel.cat/enquesta i contestant una senzillíssima pregunta. Optareu a aquest concurs diari d'una entrada doble per la Sagrada Família. I espereu perquè encara tenim més coses. Olma Giró, bon dia de nou.
Molt bon dia.
A veure, què m'expliques avui, ara?
Avui la caravana, avui Ràdio Estel, avui sortegem, avui passen moltes coses, però per explicar-ho anem a posar la música que toca.
Va.
I és que avui, estimats oients, sortegem, atenció...
Deu ser una cosa molt transcendent.
Molt.
Perquè la música ja t'ho indica.
Home, atenció, perquè avui sortegem dues entrades dobles.
Per què?
Dues entrades dobles. Pel dissabte i diumenge a les 5 de la tarda, molt bona hora.
Aquest dissabte i diumenge mateix,
Al teatre.
Val.
Auditori.
Ui.
De Llinars.
Perfecte.
I dient això de Llinars, sabeu de què podem estar parlant?
Home, jo crec que tothom tenim al cap La passió de Llinars.
Ara, ho has dit bé, Rafa.
Ja
sortegem, com dèiem, dues entrades dobles per La passió de Llinars a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars, dissabte i diumenge.
Molt bé.
I molta atenció, perquè, clar, us preguntareu què hem de fer per a participar-hi, no?
Sí.
Doncs és tan fàcil, és que a Ràdio Estel us ho posem tot molt fàcil. L'únic que heu de fer és apuntar ara, mira, us deixarem temps. Agafeu llibreta i bolígraf, oients.
Vinga, va.
O el mòbil, si el teniu a mà.
Un mòbil, un paper, un llapis, un bolígraf.
Facilíssim.
Va.
Quan ho tingueu ja a punt, apunteu aquest número. 663-99-30-62.
Jo els dic sempre que han de tenir-lo a la nevera. Aquest número a la nevera.
Exactament.
En gran.
Exactament. 663-99-30-62. Ens agregueu, poseu Ràdio Estel, i és tan fàcil com enviar un WhatsApp, que són dos segons.
Si esteu enviant WhatsApp tot el dia.
Exacte.
Podeu fer-lo també ara.
Doncs és tan fàcil com enviar un WhatsApp, posar, només heu de posar passió... I dir amb qui aniríeu.
Molt bé.
Amb qui passaríeu una bona vetllada.
Mm-hmm.
És tan fàcil com això. Llavors, què passarà? Doncs un cop sapiguem això, avui, a la 1:40, quarts de dues passades del migdia...
Què farem?
Sortejarem en directe aquestes dues entrades doble, Rafa. Estarem aquí la Judit Vallès, Olma Giró, comentant amb tu aquest sorteig.
Bien.
Entre tots els oients que hagin enviat un WhatsApp. D'acord? Farem un sorteig, una mano amigo, que en diuen... I sortejarem aquestes dues entrades dobles avui a la 1:40. Per tant, participeu abans de la 1:30, perquè a la 1:30 tancarem votacions.
Per tant, animeu-vos. Ja sabeu que és temps de passions, temps de representacions d'aquest moment, d'aquest passatge clau en la història de l'Evangeli, aquests pobles que es posen en marxa i que tothom està allà donant-lo tot per fer aquestes representacions tan meravelloses. Una d'elles, de les més destacades arreu de Catalunya, és La passió de Llinars. Veniu a mi, és el concepte, veniu a mi. Doncs podeu viure-la en directe amb dues entrades que us regalem des de Ràdio Estel. Podeu contestar, com ens ha dit l'Olma Giró, al 663-99-30-62, molt senzill, Olma, és dir, passió de Llinars, i amb qui voleu compartir aquest moment, i entrarem en el sorteig que farem en directe a la part final del programa. Per tant, un cop més, convidadíssims a participar amb nosaltres als nostres concursos de les passions. Olma.
A tot això abans de la 1:30, recordem.
No ens feu tard, perquè
quarts de dues es tanquen votacions.
Abans de la votació, del Parlament, vosaltres ja heu de tenir
avui
les entrades.
Avui és dia de votacions,
De tot.
Però, a la votació del Parlament no regalen entrades com a Ràdio Estel.
Doncs fantàstic, la caravana generosa amb vosaltres, la passió de Llinars generosa amb vosaltres, i ara és moment, Judit Vallès, bon dia de nou.
Bon dia.
I ara, Olma Giró, anem a un altre tema, perquè tu ets una persona que roda per aquest món.
Som-hi.
Girocleta. A què ens portes avui a la girocleta, Olma Giró?
Doncs mira, crec que avui estareu molt contents i molts oients segur que també estan molt i molt contents.
A veure...
A veure per on sortirà,
A veure...
Ja t'ho he presentat, que estarem contents. A la millor ens sembla un
horror. Com no us sembli bé això, marxeu d'aquest estudi...
No ho sé.
I em quedo jo sola, sabeu què, parlant de l'univers de Tim Burton.
Estem contents. Molt a favor, no, de Tim Burton, i més aquestes sintonies tan meravelloses.
This is Halloween.
Saps qui estarà molt contenta? Ja t'ho dic jo.
Qui?
Vanessa Carrasquilla, la nostra companya de xarxes.
Sí?
Té una fixació, un fetitxe gran amb Tim Burton.
Sí?
Ja t'ho dic.
Sí, hi ha persones
que
viuen...
Si la veus per dalt i dius que sàpigues que ja sé que estàs mig enamorada de Tim Burton.
Doncs
a veure
li diré,
què
ara li diré. He de demanar perdó també, perquè és que aquesta cançó, un cop la poses, no te la treus al cap.
No,
és veritat, des que l'he tret aquest matí dic, ai, quina cançó posem? This is Halloween. La tinc al cap, vaig cantar This is Halloween.
Si has de tenir alguna cançó al cap que no sigui Mercadona, més val ser, o la de Dani Martín i Esther Espósito, que també se'm va posar a mi al cap aquí, que encara la tinc.
A veure, aquesta està fora una mica de temporada, eh?
Sí, però és de temporada. Les cançons de Tim Burton no passen mai de
temporada. Que vols... Ah, perquè no és Halloween, vols
clar,
dir?
Clar, exacte.
Sí,
jo ara m'imagino més allò, no està de moda, dic, les cançons de Tim Burton no passen,
no, passen mai de moda.
No, sí, però ella, sempre estaran de moda.
Ella es referia a l'època de l'any.
Exacte,
eh?
Sí,
a la castanyada i Halloween i tal. Val. I què passarà? Què?
És el que s'anava a dir.
Sisplau, explica'ns, què passa amb Tim
Burton? Tenim alguna idea perquè parlem de l'univers de Tim Burton, senyors, senyores?
Home, jo tinc alguna idea perquè he vist coses per Barcelona.
He vist
cartells.
Coses.
I clar, he vist cartells que jo pensava que era una pel·lícula que s'anunciava de Tim Burton i quan m'he apropat he vist que no, que no,
no
és una pel·lícula.
No és una pel·lícula, sinó que és una exposició que explora tot aquest univers, la ment d'aquest brillant director, d'aquest brillant cineasta, a Barcelona, a Fira Montjuïc, una exposició que es diu Tim Burton's Labyrinth, és en anglès, en català seria El laberint de Tim Burton, perquè ens fem una idea. Llavors, clar, com el nom ens indica, no és una exposició qualsevol.
Perdona, però t'he d'aturar perquè està sonant la banda sonora de Batman. El Batman de Tim Burton, Michael Keaton, sisplau.
Qual director d'orquestra, Rafa Sanahuja? No,
m'emociona, m'emociona.
És que les bandes sonores de Tim Burton són... O sigui, les pel·lícules són excepcionals, però és que les bandes sonores de les pel·lícules que ha fet també.
Increïbles.
Són increïbles.
En aquest cas, la que estem escoltant de Batman és de Danny Elfman, que ha fet grans bandes sonores. Però aquesta és que em xifla, perquè jo recordo el moment de descobrir el Batman de Tim Burton.
Tenies... Era l'any 89.
9 anys.
No veiem.
Vaig anar al cine Savoia, ja t'ho dic, de Castelló. Ja no existeix. Ara crec que és una tenda de perfums. Però, bueno. No, és veritat. Però, bueno, fa un temps vas passar per allà. Però sí, m'emociona. Tim Burton, sempre a favor.
Tim Burton.
Bueno, i què tenim? Un laberint de, Tim Burton.
Laberint de Tim Burton. Vosaltres aneu a Fira Montjuïc a Barcelona des d'aquest passat divendres que es pot visitar aquesta exposició.
Sí.
I aquí trobareu figures de dels principals personatges del director. I una altra cosa molt, molt interessant i és que es poden veure, atenció, esbossos originals cedits pel cineasta.
Oh.
O sigui que veurem la misma mano de Tim Burton dibujando cosas. O sigui,
a mi m'encanta això.
Això és de les coses que ho trobo més interessant. Perquè, tot, però dius, el veure com realment dibuixaven amb la seva caligrafia, amb el seu traçat, això ha de ser el traçat de Tim Burton.
Tenim al cap el producte final de les seves pel·lícules, no? Eduardo Manos Tijeras, Batman, Big Fish, totes aquestes històries. Però tot això té un començament. I el començament primer és la seva ment, que és molt creativa d'una manera molt concreta, no? Molt obscura, però a la vegada molt amable, una cosa així, no? I després és aquests com tu deies, aquests esbossos, els, com es diu en anglès, el...
Sketches,
no. Sí, per ahí, més o menys. És un...
Sí, no?
Sí, és una cosa així.
Una pluja d'idees.
Storyboard. Els storyboards.
Storyboards.
En anglès correcte és storyboards. Que són aquests dibuixos que t'ajuden a situar-te, no?, en les idees que té el director. Sí,
doncs això ho podeu trobar en aquesta exposició, molt interessant de veure. No és una exposició qualsevol, com dèiem, és un laberint, llavors vosaltres entreu allà, a veure si en sortiu, esperem que sí, no?, que en puguem sortir. Però si ho ha dissenyat Tim Burton, és que confiança absoluta, perquè sabem que el producte serà bo, no en tenim cap dubte. De fet, escoltant entrevistes que li feien a Tim Burton aquests últims dies per aquesta presentació, que recordem, Tim Burton va estar aquí a Barcelona,
veure la fotografia de la Sagrada Família?
Sí.
Ah, jo me l'he perduda. Com, la Sagrada Família és molt Tim Burton, no?
És
així una mica, no?, d'aquest estil...
Sabeu on més va estar Tim Burton? Que no, se n'ha parlat molt de la Sagrada Família, de la visita de Tim Burton a la Sagrada Família, que evidentment s'ha de veure, però resulta que Tim Burton també va estar al recinte modernista Sant Pau.
És veritat, també vaig veure la foto.
A Sant Pau, però si Sant Pau és casa meva, pràcticament.
Doncs mira, va estar ja Tim Burton. Fa poques hores.
Quasi te'l trobes pel carrer.
Home, tu imagina't que jo tinc una visita rutinària de les meves i entro allà... I me trobo a Tim Burton. I què te passa, Tim?
Sí,
què haces aquí, hijo mío?
No, i de fet us recomano que busqueu Tim Burton, recinte modernista Sant Pau, la fotografia.
Ja buscaré.
Dius, quines dues obres d'art juntes? Igual el mateix passa amb la Sagrada Família.
Perquè, a més, ara ens expliques alguna cosa més del que ens explicaràs després en el moment de la girocleta, més o menys cap a 2:15 ja de la tarda. Però Tim Burton és d'aquest director. És a dir, cada director té un estil i per això el reconeixem. Per exemple, l'acaba guanyar l'Oscar Christopher Nolan. És molt fàcil reconèixer una pel·lícula de Christopher Nolan perquè acabes esgotat, no? Passen, tot són converses llarguíssimes, una banda sonora constant de fons, els personatges tots tenen una profunditat, és com si fotessis una pallissa. Són guais, però pesades. I Tim Burton és dels directors amb una personalitat més marcada, no? Jo crec que tu veus una seqüència de les seves pel·lícules i és molt fàcil reconèixer el seu estil. I té mèrit perquè agafar un personatge de DC Comics com Batman i donar-li el seu toc gòtic, no? Podríem dir així, gòtic, tot i que la ciutat és molt gòtica, no? A mi m'agrada molt el que fa Tim Burton i, a més, és molt imaginatiu i és molt guai.
Jo per tant... Tu estàs veient que això és un monòleg de Rafa Sanauja parlant de Tim Burton,
no? Mira, si em treus coses de cinema i cinema que m'agrada, us arrisqueu a que jo parli molt. Però ja callo, digues, més coses.
No, que ens encantava, que t'hi
endavant, endavant.
La meva pregunta és, quina és la vostra pel·lícula preferida de Tim Burton? De totes les que ha fet,
A mi la que més m'ha impactat és El laberint del fauna.
Per? Per què?
No ho sé, crec que era molt petita. Quan la vaig veure... Rafa, fas una cara... No és del...
Perquè jo crec que El laberint del fauna és de Guillermo del Toro.
Ai... És... Sí, Tim Burton,
no passa nada perquè saps què passa? Que segurament, en aquest cas, aquest director, Guillermo del Toro, el mexicà, està influenciat una mica per Tim Burton.
Perquè ha copiat a Tim Burton.
Sí que sé que aquesta pel·lícula... podries tenir una confusió, com t'ha passat a tu.
Sí, és de Guillermo del Toro, evidentment.
És de Guillermo del Toro, és veritat.
I mira, Judit, tenia 6 anys quan la vas veure perquè és el 2006, El laberinto del fauna. Vale. O sigui que això que vas veure quan era petita, segur.
Sí, vale. Em va impactar. Una altra que em va impactar, sí, que m'ha marcat, és Charlie, la fàbrica de xocolata.
Aquesta ens agrada molt.
Molt guapa, una gran reinvenció del clàssic de Roald Dahl que ja amb Jim Wilder vam tenir aquesta versió en els anys 70, però aquesta és molt xula, sí. Bueno, i ara han fet aquesta de Wonka.
No està tan bé.
Ja no té res a veure, però...
No em va agradar, no sé si la vau anar a veure al cinema.
Sí. Totes dues l'heu vista?
Sí.
Ah, jo la tinc per veure, HBO està disponible.
Jo és que, com Charlie, la fàbrica de xocolata de la quan era petita, dic, a mi no em treguis allà.
I a més surt el seu actor fetitxe, no? Que és Johnny Depp. Jo recordo sempre que t'ha acudit que era de Tim Burton, que està Johnny Depp en la puerta, vestido de rana. Diu, bueno, pues que passe, que ja haremos algo, saps? Perquè al final l'anava posant a totes les seves pel·lícules, no?
I la teva pel·lícula, Rafa?
Mira, jo tinc una dicotomia que traslladaré ara mateix a l'antena, que és... Crec que és Batman, per tot el que va significar, no? La meva infantesa, descobrir el Tim Burton com a director, etc. Una pel·lícula que tinc molt a dins. Però després tinc una passió especial per Big Fish, que és la pel·lícula aquesta del pare que li explica la seva història al fill i tot ho exagera, no?
Una pel·lícula que no he acabat d'entendre mai, la veritat.
Però i què és?
Jo crec que la vaig mirar fa molt de temps.
Quan tenia 6 anys,
Quan tenia 6 anys.
És que si tu mires una cosa fa molt de temps, Judit, te'n vas als 10 anys. Sí. Clar, i costa la millor una mica.
L'he de tornar a mirar. Li he de donar una segona oportunitat.
No,
sempre.
La pel·lícula és un exemple perfecte de lo que és el perspectivisme. El pare li explica la seva història al fill i tot és una gran exageració. Tot el que ha viscut en una mesura normal, ell ho planteja de manera exagerada. I tu visualment ho veus, perquè, clar, t'està explicant la història a ell. Però després, a la part final de la pel·lícula, veus la realitat tal com és. I tens aquesta tendresa de dir, aquest pare està buscant l'afecte del fill, explicant-li una història una mica maquillada, perquè li arribi més, no?
Ai.
I és molt... És perquè hi ha com una distància i tal, i bueno... A mi és una pel·lícula que m'agrada molt per això, no? Perquè està l'estil Burton amable, creatiu, i aquesta relació pare-fill i l'exageració, no, és molt inquieta. A mi m'agrada molt, vamos.
Jo em quedaria hores escoltant-te parlant de Tim Burton, la veritat.
Sí, puc parlar de més coses.
Tinc moltíssima passió.
De Xavi Hernández, que també ho he fet avui.
No, més enllà d'això. Vinga, va, avui, a 2:45, hora de la girocleta, què passarà? Doncs passaran coses en aquest estudi, perquè en aquest estudi podrem saludar en directe, farem una connexió telefònica, amb atenció, Felipe de Lima. I us preguntareu, qui és en Felipe de Lima? Tim Burton encara no hem aconseguit contactar-hi, no patiu, tot el seu temps. Però Felipe de Lima podríem dir que és la mà dreta de Tim Burton en aquesta exposició, perquè és el director artístic i creatiu de Tim Burton's Labyrinth.
Que o sigui,
és qui ha dissenyat aquest laberint, aquesta exposició que trobeu a Barcelona, i el podrem saludar en directe.
I estarà amb nosaltres?
Estarà amb nosaltres.
Per telèfon.
Per telèfon, sí.
Que bé.
De paraula estarà amb nosaltres.
Doncs em fa molta il·lusió, perquè jo crec que serà molt guai que ens la presenti i escoltar-lo.
I ha tractat amb Tim Burton.
Per això,
vull dir, ja està preparant preguntes a veure què tal.
Ja li demanaré cosetes.
A mi m'interessa molt saber quin cafè es pren Tim Burton.
El cafè?
Sí.
A mi m'interessa molt saber si es pentina molt o poc, o... perquè, clar, no? Té una...
És evident que no. no gaire.
Que no, que no.
Tot això quarts de dues, Rafa Sanahuja.
Doncs estarem ben pendents i moltes ganes de que arribi aquest moment del programa. Gràcies, Olma.
De res, em quedo aquí.
Vinga, ara tenim una parada que ens espera.
Pròxima estació, Judit Vallès.
És una estació, no una parada. Sanahuja, Sanahuja, reacciona, ¿vale?
Yeah. Veure, mateix,
t'he dit bé el nom del primer...
Avui m'has dit bé el nom, sí.
No, avui, sempre.
Ah, no, perdona. És veritat.
És el Joan el que la va fotent, jo no. Des d'aquí una abraçada. Vinga, quina estació parem avui, Judit?
A veure, avui parem a l'estació de Shibuya, una estació de ferrocarrils i autobusos del centre de Tòquio, al Japó. Vale. Resulta que, segons un estudi a gran escala, la població japonesa és la que menys hores dorm de tot el món. Need some sleep. It can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Ai. No sé vosaltres, però jo avui em sento una mica com aquesta cançó, eh?
Jo ara m'estava entrant la son, amb aquesta cançó.
Jo com m'he hagut de posar aquí al micròfon, ara mateix estic com molt despert, saps què vull dir?
Sí, sí.
Però si em deixeu 5 minuts d'estar tranquil, igual m'adormo.
No, vinga, som-hi, vinga. Bé, dormir bé és fonamental per la salut, tots ho sabem, però aquí a la caravana no ho complim gaire. Segons els experts, un descans saludable hauria de ser entre 7 i 9 hores diàries.
7 i 9 hores, eh?
Quantes hores dormiu vosaltres?
No.
Jo 5.
5.
5.
Sí,
5, 6.
Jo també, entre 5 i 4. 3 els dies pitjors.
Per la meva àvia en dormo 8, eh? Ja, que m'estàs escoltant. 8, 9, 10, depèn del dia.
Només,
No, jo sóc sincer, sí. Jo dormo poquíssim i després vaig una mica arrastrat pels puestos. Però t'he de dir que jo no sóc d'aquestes persones que necessita 8 hores, no? Hi ha tipus de persones. Hi ha gent que si no descansa bé, està de mala llet, no rendeix. No, jo amb poc descans vaig prou bé. Per tant,
bé.
No està malament.
Però imagina't el bé que aniries amb molt descans.
Segurament, aniria, segurament seria molt millor, però no és el cas.
No, si obretes a mitjana.
Ho portem clar perquè dormir menys de 7 hores al dia, que sapigueu que pot incrementar, ojut, el risc d'augment de pes, diabetis, hipertensió, malalties del cor, ictus, depressió i, en general, augment del risc de mort.
Bueno, doncs, escolteu, jo marxo cap a casa.
Males notícies.
Marxo cap a Sant Pau, a veure si em trobo... Saps? I que m'endressin la vida, perquè ho veig tot molt desendreçat. Val, perfecte.
Puc fer un petit apunt?
I tant.
Mira, jo ahir a les 9 vaig caure rodona.
Ja.
9 de la nit, normalment vaig a dormir a les 11. A les 9 vaig caure rodona. I avui m'he llevat... cansada d'haver somiat tant. El meu cap estava cansat, de debò. I he estat 20 minuts explicant el meu somni, perquè, clar, com que normalment no dormo tantes hores, suposo que avui el meu cos, el meu cap aprofita i dius, ai, ara que està dormida anem a somiar. Tenia el cap fregit de somiar. Vull dir que atenció que dormir també cansa.
El somni és explicable en antena o no?
Sí.
A veure, endavant.
Però no estiguis... Si em deixes mig programa.
No. Bueno, escolta, no sé. Però no. Dóna'm un titular.
És d'argument de pel·lícula.
Sí. La sinopsi?
Sinopsis és, estem en una mena de poble que és tot molt recte i té un turonet una mica aixecat. Hi ha una alerta de tsunami, no era la primera vegada que hi havia una alerta de tsunami. La població, entre la població, jo, ja sabíem que havíem de pujar com més amunt del turó millor. No hi havia lloc per tothom, llavors era una mena de campi qui pugui.
Un d'aquests somnis, Olma Giró, d'estar agobiat tota l'estona.
Sí, però el més fascinant d'aquest somni és que a banda de menjar i de dormir i de no passar fred, que eren prioritats...
¿Hay tiempo de comer?
No, també em preocupava perquè em deixessin un carregador del mòbil per carregar el meu mòbil i trucar a la meva àvia dient que estava bé.
O sigui, tens...
Això ha passat al meu somni.
Us en recordeu quan va esclatar el volcà aquell de la Palma, no?
Sí.
El vídeo famós aquell de ¿Hay tiempo de comer? Una mica és això, no? Bueno, ara sortirem fugint, però deixa'm que carregui una mica el mòbil abans. Bueno, esperta, doncs, enhorabona pels teus somnis tan guais.
A veure, tornem al Japó.
Sisplau, anem cap al Japó, va, a Tòquio.
Com sabem que la població japonesa és la que dorm menys? Clar, fins fa poc els hàbits de son només es podien saber a partir d'enquestes i fer una aproximació així mundial a partir d'enquestes és una mica complicat, no?
Sí.
Llavors, ara la cosa ha canviat bastant gràcies a la tecnologia perquè tenim una gran quantitat de dispositius per poder saber els nostres hàbits de son. Rellotges mòbils i el més modern que ha sortit ara són els anells de salut. No sé si els coneixeu.
Sí.
No.
Sí.
Pels oients que ens estan escoltant.
Olma és que està posada en totes aquestes històries.
És que som de la mateixa generació i ara ho ha de portar algú del 99.
Anells de salut, què és això?
Això, Pels oients que ens esteu escoltant i no ho saben, què són els anells de salut? Són uns anells que al final que controlen són paràmetres vitals per donar-nos consells de salut i activitats esportives. Ah. Són una mica com els rellotges intel·ligents.
Sí, les polseres aquestes. Sí,
sí, poden mesurar la freqüència cardíaca, els nivells d'oxigen a la sang, la temperatura de la pell, val, totes aquestes cosetes, no? Uh-huh. Llavors, de fet, gràcies a una marca d'anells de salut que es diu Oura, que s'han pogut analitzar les dades de més de 220.000 usuaris.
Ah, però així són fiables, Judit. Si 220.000 persones han respost, ens creiem que
és totalment fiable. Han analitzat una mitjana de 242 nits per persona durant un any.
Bueno, clar, jo crec que aquest estudi és molt fiable, sí, perquè a més aquestes polseres, com a mínim les intel·ligents, les polseres intel·ligents aquestes que es porten ara, ho calculen tot molt bé, eh? Jo no tinc, a mi no m'agraden.
No he tingut la sort de provar-ho.
Doncs a casa tenen, els meus fills, per exemple, tenen unes molt senzilles i fan unes mesures del son i de tal. Com a mínim, a mi em quadra molt.
Jo conec
que l'home està discrepant,
no funciona, però no pel son, sinó per la piscina. Perquè resulta que calculen quin estil fa, si és papallona, estil lliure, brasa i tal, fas una cosa i diu l'altra. O l'altra neda molt malament,
Bueno, respecte al son, jo crec que encertem prou. Sí. I què més, Judit?
Sí, a veure, jo penso que aquest estudi és una mica trampa, perquè realment només s'han analitzat el son d'uns 35 països. Hi ha molts més països al món. Mm. Però vaja, dels resultats podem treure unes conclusions bastant interessants. Primer, en general, les poblacions asiàtiques, com hem dit, són les que dormen menys, i en concret, els que se'n van a dormir més tard i es lleven més d'hora són els japonesos. Tot i això, no ens superen a l'equip de la caravana, perquè la seva mitjana és de 7 hores i 22 minuts entre setmana.
Però si dormen moltíssim!
Vete a tu pueblo, hombre.
Jo quan he vist he pensat, no pot ser.
Vinga, va, 7 hores.
Tant de bo dormíssim 7 hores.
I què necessiten dormir? 13 hores? Clar, és que...
Fem apologia a l'insomni, no m'està agradant això.
Però què dius?
Dormiu, per favor.
Dormen poc i són 7 hores. Perdona, 7 hores està bé.
A veure, quan creieu que és la mitjana mundial?
Mundial?
Sí,
8:15.
No sé.
8 i 16 minuts.
Aproximadament...
8 hores.
Sí, 8 hores i 24 minuts. No està malament.
Molt acurat, 24
minuts. Sí, no està malament.
Val.
Llavors, de fet, una empresa japonesa que fabrica i ven butaques a la ciutat d'Osaka també va fer una enquesta que deia que el 93,9% dels japonesos estaven insatisfets amb la seva qualitat del son. Per tant, dormen poc i també dormen malament.
Pobrets.
Per què?
Pobre gent.
Pobre gent, exacte. Per què dormen malament? Doncs, en general, l'enquesta deia...
Què els hi passa, aquesta gent? A veure...
Què els hi passa? Que la mala qualitat del son era a causa de l'estrès. Això és el que deia l'enquesta.
L'estrès, ja. Dormen 7 hores i estan estressats. Sí. Vinga, molt bé.
Després, el 40% deia que era per la bellesa. Bellesa en ve baixa.
Ah,
sí, que eren grans.
O sigui, perquè en principi ser guapo no treu son. No treu son.
Jo dormo prou bé, la veritat.
Altres queixes. A les enquestes deien que sí, que sentien molt cansats després d'haver dormit, com et passa una
mica
tu, el meu, com t'ha passat avui.
Perfectament, podria ser de Tòquio.
Després també deia que els molestava molt despertar-se moltes vegades, això un 14% de la població ho deia, i quasi el 12% deien que tenien la necessitat d'anar al lavabo moltes vegades durant la nit.
Perquè beuen molta aigua o molt sake.
Això em passa a mi.
Ah, no ho havia pensat, és veritat.
Lo de l'aigua. Això li passa a molta gent, jo crec.
Sí, si et fas una infusió abans d'anar a dormir, malament. Malament, perquè ja saps que t'aixecaràs a mitjanit.
Sí.
I dorms patint.
Sí,
a mi em fa tanta mandra anar al lavabo que estic mig desperta. Quan se'n queda al lavabo, dic, quina mandra.
Jo no arribo a aquest punt. No pateixo. Pateixo per altres coses. Però per anar al lavabo, en principi...
Home, a l'hivern, haver d'aixecar-te del nord...
Ja, perquè tu ets molt friolera, ja ho has explicat algun cop. Jo no, jo vaig a pecho descubierto pel passadís allà.
Vinga, seguim. Doncs. El que m'ha generat més curiositat és que, després d'haver fet una mica de recerca, me n'he donat que això de la son als països asiàtics és tot un món i que estan molt avançats al respecte. Per exemple, una cosa que tenen bastant i de la qual estic super a favor, i crec que aquí també hauríem d'incrementar-ho més, són els hotels càpsules o cafeteries amb càpsules on pagues per descansar un parell d'hores.
Ui!
Mira, això...
Jo
quan veig aquestes coses... Jo sempre penso, mira, em crida molt l'atenció, però jo crec que aquí seria... No sé.
No?
No ho sé, és que no ho sé.
M'encantaria però... poder anar a fer la migdiada dos horetes.
I quanta gent haurà estat allà en una cafeteria d'aquestes?
Home, esperem que et canviïn els llençols.
Ah, sí, que han de canviar.
Home, desinfecten bé. Home, en general, són bastant nets.
Sí. Clar, la cosa és que si ho implementen aquí, a veure, hem de tenir confiança en que seran tan nets com allà, perquè aquí no m'enfio tant, eh?
No ho sé, però bueno, que vale, jo compro, eh?
Sí, 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 sí. De fet, els japonesos tenen un concepte que es diu inemuri, que bàsicament fa referència a un hàbit que és bastant comú de dormir micromigdiades. Uh-huh. I ho fan asseguts o fins i tot de peu a llocs públics, no? Tipo al transport públic, a la cafeteria, o fins i tot es queden com així, amb els ulls tancats, en un peus. Ratet a la feina o a l'escola. Sí, sí, de peus, de peus. Hi ha unes càpsules que...
Jo també estic intentant processar això de que dormir de peus...
Sí.
No, ho he vist, ho he pogut comprovar. Hi ha unes càpsules que però... tu entres i et quedes allà i és com per descansar una
però estàs dins d'una càpsula.
Sí.
I tu, però a veure, per què llogues una càpsula per estar dret, tant per tant estigues dret pel carrer i dorm i tenc els ulls?
Però jo dic, quan dius ho he vist, vols dir investigant per aquesta secció?
He investigat, he fet una recerca molt... extensiva.
Ha preguntat a 220.000 persones.
Després, si us plau, enviem una foto d'un japonès dormint dret.
Però un moment, he fet una recerca també i he vist que aquí a Barcelona
tenim
una cafeteria per fer migdiades.
Ah, sí?
Sí, no ens han pagat per fer publicitat, però direm. Es diu Napuccino Café, es troba al costat de Plaça Universitat i Napuccino. Com funciona? Vas allà a dinar i amb el preu del dinar t'entra una hora de descans gratis. I tenen també unes càpsules de fusta, en aquest cas són estirades.
Com un taüt.
A veure, sí, una mica com un taüt.
Com has dit que es diu això? Napuccino Café.
Escolta,
Judit, els hi fem alguna trucada durant el dia?
Home, sí, jo crec que podríem fer una trucada a veure si ens contesten i ens expliquen una mica de què va.